I ens acostem a 3:15. Tenim el temps just, se sembla que ens hi cabrà, per recordar una conversa del 27 d'abril del 1998. Aquest diumenge, va morir Montserrat a l'edat de 90 anys el pare Anton Piques, el pare Pere Crisòleg, monjo de Montserrat. Ha estat enterrat aquest matí i fa 15 anys, quan ell en tenia 75, el saludàvem el dia de la Mare de Déu de Montserrat.
Saludem el pare Anton Piques, el pare Pere Crisòleg. Bon dia.
Molt bé, jo saludo, estic ja tant. No cal dir que tinc el cor aquí a Montserrat, però partit als Sitges, eh? Està clar, soc sitgetà de naixement i això no s'oblida mai.
Pare Piques, sí. Com us haig de denominar? Com a pare Anton Piques o com a pare Pere Crisòleg?
El que vulgueu.
El que vulgueu.
Podeu dir el que vulgueu, el pare Piques, el que vulgueu.
Estàvem escoltant un virolai de l'any 63.
Sí,
Quants anys fa que esteu a Montserrat?
Mira, jo vaig entrar l'any 47, després de l'autorització, precisament. Era un aquell moment de gran efervescència, no? Uh-huh. De tot Catalunya. Doncs aquell moment vaig entrar i solta són bastants anys, ja passa 50. I, per tant, jo l'any que ve ja faré els 50 anys de professió simple, de la meva professió ja, diguem-ne, monàstica, no?
Uh-huh.
I sí, tota una vida, es pot dir, però no estan, he seguit sempre Sitges per això.
Amb 50 anys el significat de Montserrat segueix sent, en el fons, el mateix?
Sí, Montserrat sempre és el mateix, no cal dir, pot variar algunes coses externes, naturalment, ha passat un fet memorable, un fet dins de l'Església, com és el Concili Vaticà II, que ha canviat moltes coses. Sí, però són, però no fons o fons, és el mateix Montserrat, eh? Montserrat és de mil·lennis, ja que portem aquesta tradició, sobretot de la mort de la Verge, aquesta estimació a la Mare de Déu de Montserrat, que és la mateixa, això no ha variat res. Però les formes externes, sobretot de part dels monjos, poden haver canviat, però diria que nosaltres, Montserrat, quan va arribar al Concili Vaticà II, estava molt preparats ja per rebre aquest concili. Per tant, no va ser un xoc massa fort. Vull dir, nosaltres pensem que havíem ja canviat l'altar de cara al poble a l'any 57. O sigui, ens havia avançat ja el concili en la part litúrgica, havíem canviat tot el cor, va ser una gran restauració que es va fer, que va promoure certament a Catalunya bastant rebombori en el sentit litúrgic de les parròquies de voguera canviant també, i això va ajudar molt també a Catalunya que quan va arribar el Concili Vaticà II doncs estigués més preparat ja, malgrat que després va haver de treballar molt perquè em vaig dedicar, com que era el meu camp, era la qüestió de l'art litúrgic, doncs a aquest punt vaig haver d'anar a moltes parròquies a canviar els altars i després transformar una mica les coses, que sobretot que no es fessin molt bé, que els retaules que encara doncs, no desapareixessin, perquè és clar, en aquell moment semblava que tot havia d'anar doncs, a una gran simplicitat, i això no era veritat, simplement només es tractava de que la posició litúrgica que acompanyia era aquella i prou, no?
Uh-huh.
Vaja, estem ja a mitja festa major, que això que interessa, no?
Per què hi veu entrar a Montserrat, pare?
Jo, perquè hi vaig entrar, o uh-huh. Perquè és un sentit... Mira, això de la crida de la vocació és molt difícil, eh? Vull dir, no en saps mai, jo vaig entrar gran dintre de tot, perquè a l'època que ella s'entrava de 18 a 19 anys, pot dir, acabaven el batxillerat i entraven, es pot dir, no, més o menys era això. En canvi, jo vaig esperar fins als 25 anys, i vaig fer la mili i tot, per tant, una part de mili, perquè aquella època la mili durava molt. Però, no obstant, vull dir, la crida de la vocació és molt difícil, cada dues com és, no? Jo la mort de Montserrat em estaria molt petit, i a casa, i l'ambient de Sitges, tot i tirava cap a Montserrat, i mira, aquelles coses que passen. Potser sí, que vaig entrar més aviat per Montserrat que no pas per l'Orde de Sant Benet, diguem-ho això, eh? Tirat per la Mare de Déu, per la devoció a la Mare de Déu de Montserrat que no pas, ara després, està clar, coneixent la regla, com vaig conèixer a poc, ja abans d'entrar, doncs llavors em vaig anar identificant amb la vida, doncs, que volia dir, la vida, doncs, religiosa, la vida, doncs, de portar monàstica a Montserrat.
Partint d'això que em dèieu, Montserrat, a més d'un símbol, no només d'un símbol marià, d'un símbol religiós, per als que no són creients, què creu que deu ser Montserrat?
Montserrat és una atracció, també, més a més, a la muntanya, naturalment, aquesta bellesa natural, no?, que Déu ens ha donat, i que és de la tothom pot disposar, naturalment, però, a més, i doncs se n'aprofita, naturalment, això és lògic, però, a més, jo crec que Montserrat, com a santuari, un no creient, també li ha de dir l'impacte. Impacte perquè veu allà la fe del poble, eh? Una fe que neix de simultània de la persona més insignificant fins a la més alta, com venera la Mare de Déu, però no solament per la Mare de Déu, sinó que s'acosta, doncs, a la litúrgia, i la litúrgia, doncs, va cap a Crist, no? I això és un fet que impacta moltíssim. Jo m'he trobat en casos molt particulars de turistes, per exemple, que han vingut no creients, que això han quedat impactats per tota una vida, que ho recorden sempre com una cosa fora del normal.
Com és un dia en la vida d'un monjo de Montserrat?
No, un monjo de Montserrat, doncs, està clar, està centrat principalment a l'hora i la vora, saps? És el lema de Sant Benet, i per tant la pregària i el treball. La pregària, doncs, es comença de bon matí, a més dels quarts de sis ja toquen els timbres, a les sis ja comença matines, després ve una estona, quan se va matines, una estona de meditació, després s'empalma ja amb laudes, i després de laudes, aleshores, doncs, ja es va esmorzar i comença la vida de treball, fins a la missa puntual, que nosaltres la tenim a les 11, altres monestirs ho tenen al matí juntament amb les laudes per donar més temps, però nosaltres, degut als peregrins que arriben tard, perquè està clar, estem, la nostra situació geogràfica és diferent, no estem dins una ciutat, ni estem tampoc al camp fora de tot, no, com estem lligats amb els peregrins i turistes també, que s'ho aprofiten. I, per tant, a les 11 tenen la missa conventual, i després de missa conventual es torna al treball, a dos quarts de dues tenim el dinar, després tenim una mica de recreació, passem després, hi ha una nona, que una mica de pregària curta, a la tarda de treball, i després cap a dos quarts, depèn, hi ha dies que, però és a les set, normalment, tres quarts de set a les set, doncs que tenim les vésperes, depèn de solemnitat, un dia que és més, un dia s'avancen, no? I després, doncs, ja tenim l'estona de lectura espiritual, que això és el fonament també de la nostra vida, juntament amb la pregària. Després d'això ja anem a sopar, recreació conjunta, completes i dormir. Estic aquí.
I la vida diària a Montserrat permet, no ho sé, tenir la tranquil·litat necessària, si es pot dir d'alguna forma?
Sí, s'ha plat vist de fora, sembla que no pugui ser.
Sembla.
Sembla amb aquell brugit i amb tanta gent, turistes, també peregrins, i tot el que te vulguis, no? I després el fon l'hora, que sempre una cosa o altra hi ha. Que toquen un dia a sardanes, el termí del diumenge que ve, vindran 100 parelles de gegants. Jo no sé si ve ningú de Sitges representat.
Això el diumenge que ve?
Sí. Uh-huh. Imagineu-vos el que serà. No? Serà una cosa increïble. Per això es passa tot sovint, no? Ja estem acostumats. Però això per nosaltres no arriba. Dins de casa no. Aquest projecte, aquesta cosa no se sent. Per tant, nosaltres podem seguir la nostra vida tranquil·lament, eh? I després tenim, fins i tot, si un pot sortir al jardí, a pregar i doncs, o a llegir, i aleshores doncs, la part de jardí nostre no se sent res absolutament. Vivim aïllats completament.
I el dia de la patrona, què es fa d'especial, per dir-ho d'alguna forma?
La patrona, està clar, està centrada sobretot en actes religiosos, no? És com la festa major de Sitges, eh? Uh-huh. Amb el folklore i tota la riquesa que hi ha. No tenim una moxiganga, ni tenim el pastoll, però no es tracta d'això. Ha estat aquí, doncs, com a santuari que és, està centrada, doncs, en una vida, en els actes religiosos. Ahir es va ja començar amb les festes solemnes, que es va presidir per abat. Després de la nit, aquesta nit ha sigut preciosa, va ser una nit passada, i va començar a les 10, la vella de Santa Maria, que hi havia una quantitat de joventut impressionant, tot era dedicat als joves, molt, però molt bonic, planíssim a l'església, sense abans, tothom ha sigut a terra, no? I posa una moqueta, fa tota una preparació especial amb lectures, i després s'acaba l'Eucaristia, i que la va presidir el cardenal Carles el cardenal de Barcelona, uh-huh. El Ricard Maria.
Carles. No?
I avui, doncs, tenim ara, d'aquí un moment, i ja estan tocant les campanes, doncs tenim la missa conventual, que la presideix el Catge de Tarragona, i també tot pensa que l'església, de tota la nit, que està oberta, des d'ahir, no para de passar gent, eh? Pensa que la cua, diguem-ho així, per anar a venerar Santa Maria, és constant, eh? Uh-huh. És una cosa que fa impressió. I de bon matí, això és una cosa que impressiona molt el dia d'avui, mirava des del meu balcó, que dominava doncs, el camí reial que antic, que ve de Collbató, el que en diem de les bateries, doncs que venien gent de totes les edats, anaven baixant, pujant i després baixant, no? Perquè van a Sant Miquel, però les notes de Sant Miquel és on dominen, llavors el santuari, i llavors allà la tradició és sal, cantar una salva, llavors van baixant. Uh-huh. I són dels pobles veïns, eh? D'Olesa, d'Esparreguera, això, aquesta tradició continua encara. Eh?
Fa un dia maco a Montserrat?
Sí, he fet un dia preciós. A la nit ahir va ser una mica tonto, perquè va ploure aquest moment de començar, pensa que hi havia més de 100 sacerdots, i després ja dic que els fidels eren impressionant, ja que veure només el moment de donar la comunió, però nosaltres ningú es va moure de lloc, nosaltres tothom anàvem passant, perquè era impossible moure's, no? I doncs aleshores doncs, impressionava moltíssim, però el temps doncs va fer que s'atontada, i vol fer per escombir la pluja, i ha deixat una muntanya neta, preciosa, una muntanya verda.
Gairebé 2:15, no podem manllevar més temps al Parapiques.
No, creu que aquesta tallada aquí ha hagut.
Ens ha fet perdre uns minuts preciosos, però només una pregunta final. Sí. Què enyoreu especialment de Sitges, Parapiques?
No enyoro molt, jo Sitges, naturalment, jo no Sitges la porto al cor. La porto molt endins, eh? Perquè, però enyoro el mar, enyoro, naturalment, la família, està separats de la família, això, encara que estiguem lligats. Però
això, també... encara que porteu tants anys a Montserrat, el sentiment, l'enyor es manté sempre?
Sí. Sí, som homes, només faltaria. Només això és normal, eh? Però, sí, jo l'estimo moltíssim, no cal dir. Sitges està, però de cor, eh?
D'on?
Això no es perd mai. El que nascut a Sitges és sitgetà, tot el fet jutge.
Doncs amb el pare Anton Piques hem tingut ocasió de conversar. Pare Piques, molt bona diada de la Mare de Déu.
Gràcies.
Una gran salutació des d'aquí Sitges.
Sí, jo també, no cal dir que us adono a tots els sitgetans, eh? I que visquin certament aquesta festa de la Mare de Déu, de Montserrat, en quan puguin, doncs ben profundament, i que no perdin aquesta res.
Encantats de saludar-lo, pare Piques.
Adéu-siau, una abraçada.
Gràcies, una abraçada. Adéu-siau, bon dia.
Tot això passava un dia de la Mare de Déu de Montserrat de l'any 1998. Saludàvem el pare Anton Piques, el pare Pere Crisòleg, sitgetà al monestir de Montserrat, que va morir el passat diumenge a l'edat de 90 anys i que ha estat enterrat aquest matí al monestir. Bon dimarts, demà hi tornem amb més coses, com no, amb més informacions en una nova edició del Matí amb Nosaltres. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al Matí amb Nosaltres.